3 minuts i arribem a 2:15 del matí. Avui al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, música.
Una mania inconfessable i és que m'encanta capbussar-me en els teus ulls, tocar-te en silenci i besar-te lentament.
Fa uns anys el col·laborador d'aquesta casa de Cugat.cat, en Daniel Ruiz Trillo, em definia el Pau Alabajos com un dels màxims representants de la nova cançó catalana. Aquest cantautor valencià, nascut a Torrent l'any 82, escriu lletres punyents, reivindicatives i no es mossega gens la llengua. Òbviament, aquest esperit té un lloc a la nostra ciutat, el Terra Dolça, que us acosta a tots i a totes a Pau Alabajos en concert aquest dissabte a les 10 de la nit. I el protagonista ens acompanya ara via telefònica, Pau Alabajos. Molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, gràcies per atendre'ns a aquestes hores.
Bé, gràcies, bon dia.
En primer, mira, et faré una pregunta que normalment, Pau, faig als músics al final, però tu te la faria al principi. Per quan un nou treball de Pau Alabajos?
Doncs mira, la veritat és que estem a punt de treure un disc en directe, que vam gravar al Palau de la Música de València en 2012, i estarà a punt d'així, estem enviant la fàbrica demà o després demà, és a dir que està a punt de camel, i després estem pensant d'entrar a gravar a l'estudi en estiu per fer un disc nou d'estudi.
Doncs mira, bones notícies pels fans de Pau Alabajos, que podran tenir nova música del Pau ben aviat. Això és bona, molt bona notícia. Recordem que el treball que encara ara portes, diguem, més recent, és Una amable, una trista, una petita pàtria, del 2011, és el que estàs treballant, un treball on a més comptaves amb la participació d'una orquestra. En aquest disc parlaves d'aquests herois quotidians que fan revolucions discretes, diguem, que sense fer massa soroll fan el seu dia a dia, diguem, reivindicatiu i punyent. Clar, era un disc, deies que era molt íntim, però et volia preguntar si em podies posar algun exemple d'aquests personatges de qui parles al disc.
La veritat és que són personatges moltes vegades anònims, no? Són gent que milita en moviments socials, que col·labora en moltes causes de manera anònima, posa les mans en farina, se demana la camisa i ajuda a fer del País Valencià, en aquest cas, que és el que més prop tinc, un lloc més habitable i més digne, però vamos, jo també en conec moltíssima gent a Catalunya i en tots els països catalans que fan el mateix, no? que lluiten contra el feixisme, que lluiten pels drets laborals, que lluiten contra la violència de gènere, que volen posar a la dona en el lloc que li correspon, i moltes altres coses que d'alguna manera van passant desapercebudes i anem progressant gràcies a aquestes accions invisibles que fan que arribem a aquest punt, no?
Exacte, perquè clar, molt sovint el que s'espera és que la gent surti al carrer, que es cridi, però en aquest cas és una revolució, és una manera de reivindicar-se diferent, potser, a la que estem acostumats a veure, per exemple, Pau, als mitjans de comunicació. Són les que ens criden l'atenció, finalment. Quan més soroll es fa, més ressò li donem.
Això és veritat. Jo, en este escrit, no?, en aquestes cançons, volia fer un poc de proselitisme d'això, no?, que moltes vegades se queden en les paraules i en les imatges, no?, que sí, valen més que 1.000 paraules, però després hi ha eixa part, no?, que és la gent que aposta directament per l'acció directa i no li importa si això té una repercussió a curt termini, és a dir, no estem intentant fer coses de cara a la galeria, sinó de cara a canviar paulatinament i poder ser les coses. I hi ha una altra cançó que es diu Top, i aquestes ingenus, que som autor del disc, que bàsicament diu això, no? Diu, sí, ens podran dir Top i ens podran dir que som somiadors, però al remat el que compta és que tu te'n vas a dormir cada nit de la consciència tranquil·la perquè saps que has fet el que te demanava el cos.
Exacte, d'això es tracta. Al final és deixar-se emportar tot, deixar-se emportar. Clar, això ens porta a aquestes reivindicacions, però també ens porta al nostre dia a dia més íntim. O sigui, seria, bàsicament, no sé si compartiràs amb mi, Pau, ser natural al final.
Bàsicament és això. Moltes vegades quan me pregunten si eren les cançons de lluita, etcètera, perquè sí, és veritat, hi ha algunes de les cançons que faig que són cançons de denúncia, però al remat són totes cançons d'amor. Cançons d'amor, unes vegades són d'amor més íntim, no més personal, i quan parlo de coses col·lectives o coses socials, també és això, és tractar amb amor totes les coses que fa fan, no?, de la vida, no? I si estar compromès amb els drets laborals o amb els drets de moltíssimes coses significa estimar el seu mateix i fer les coses poquet a poquet, no?, sense grans brissons, però realment sent conscient que les xicotetes accions comporten canvis grans a llarg termini, no?
Clar, exacte. Tu realment creus això? Creus que una acció individual pot fer canvis?
Sí, òbviament. El que passa és que és el que et dic, no és una cosa espectacular. Són canvis molt discrets, no? Molt poc perceptibles, però evidentment que ho fan, no? És a dir, jo, per exemple, el cas de les consultes i tot el procés que s'està donant en Catalunya, la veritat és que això fa 10 anys o 20 anys no s'havien pensat que estaria en aquesta situació en la que estem en aquests moments. I això és perquè molta gent, sense estar organitzats molt bé, no?, simplement perquè tenien moltes ganes de creure en la identitat, van néixer al carrer i van començar a treballar, i a poc a poc s'ho van organitzant, i de sobte te trobes en una situació en la que ja no és tan llunyà o tan remot, no?, la possibilitat de la independència, no?, d'un estat nou.
Ara, és que tot el que parles, Pau, em crida l'atenció, perquè molt sovint quan parlem de reivindicacions, quan parlem d'alçar la veu, de dir el que no ens sembla bé i reivindicar el que creiem que ens pertoca, molt sovint aquest tipus de discursos, Pau, es fa en una clau negativa, però per la manera que tu tens d'explicar-ho, d'explicar les teves cançons, ho fas a l'altre extrem, d'una manera totalment positiva. Potser faltaria això, que aquest tipus de reivindicacions més positives, més en positiu, vull dir, tinguin més ressò, seria el que ens faltaria poder.
Si el que volem és sumar, si el que volem és sumar esforços, si el que volem és sumar que més gent se sensibilitzi amb les causes que estem proposant, no? Jo crec que en positiu és la manera, perquè si fem el fuet i comencem a fustigar-nos, ui, no, que mal estem, la veritat és que la gent moltes vegades perd els ànims, no? I en aquest cas, entrar en positiu, entrar en alegria, un dia estigués, no? No podran res davant un poble alegre i combatiu. Doncs, aquesta part de l'alegria, aquest component de l'alegria, jo crec que és bàsic per a encetar una lluita que tinga un ressò, no? que pugui tenir un efecte a curt termini, com deia abans.
Clar, ara mateix, Pau, si mirem cap al País Valencià, què et preocupa ara del que passa a casa teva?
Bé, ara estem molt preocupats perquè hi ha moltíssimes coses que han funcionat mal. Portem 20 anys d'una dictadura encoberta, que és el Partit Popular, la xarxa clientelar del capitalisme que ha existit, no només del Partit Popular, però també quan estava... Aquesta transició que no va acabar, no?, de la que últimament quan la mort de Suárez sembla que tot el món està molt orgullós d'aquesta transició modèlica, quan dius realment veus els efectes que ha tingut sobre la democràcia a dia d'avui i veus que no s'ha fet com tocava i que calen canvis estructurals profunds, no? I en el País Valencià, doncs, la corrupció política, la falta de drets i les retallades que estan portant de l'austericidi, no?, a la sanitat o a l'educació, doncs són els temes que ara mateix hem de canviar des de l'arrel. La veritat és que, com deia, si vols que sigui positiu, la veritat és que se veu, no?, canvis estructurals. Jo veig, per exemple, el tema de l'accident del metro de València, que durant un temps va estar oblidat completament, i després del reportatge que va posar a la Sexta Jordi Évole sobre el tema, cada tres de cada mes que s'han produït concentracions, hi ha una mitjana de 5.000 persones a la plaça. Això vol dir alguna cosa. És a dir, això vol dir que la gent estava molt cabritxada i que hi ha gotetes que fan més agregat, no?
Entenc llavors que ets optimista pel que fa al futur del País Valencià.
Moltíssim, moltíssim. La veritat és que també la política té és una qüestió de cicles, no? I evidentment el cicle de la rajola, no?, que seria... I si, ara mateix, si mires els mitjans de comunicació internacionals, quan volen explicar el cas de la fallida econòmica de l'estat espanyol, les les imatges que posen són les del País Valencià, són les de la Ciutat de les Artes i les Ciències, són les de l'aeroport de Castelló. D'alguna manera han sigut el laboratori de proves, no?, d'aquest model basat exclusivament en l'especulació, i quan ha caigut la retola, el més perjudicat ha sigut el País Valencià. I tot i que hi havia una espècie d'eufòria, que la gent li estava dient que podíem lligar gossos amb llonganisses, no?, quan hem vist els efectes col·laterals, no?, de la desfeta, la gent no és normal, i la gent no és estúpida, veu que qui ha sigut el culpable, qui ha sigut el que ha fet, qui ha sigut el responsable de totes aquestes polítiques, qui és el que ha malbaratat, qui és el que ha apostat per grans esdeveniments, la Copa Amèrica, la Fórmula 1, etc. I al mateix temps, ara mateix no tenen ni diners per pagar les factures de la llum de les conselleries, o els seus xiquets tenen que anar a l'escola i no tenen calefacció a les aules. Són coses que es veuen a simple vista, i ja, això ja es pot amagar, no? I a més a més se carreguen mitjans de comunicació, que eren l'altre quart poder, no?, en el qual seguien donant, no?, lliçons i postulats des de la gabinet de premsa del PP. Doncs ara mateix estan en caos tècnic, i simplement és una qüestió de temps. Soc optimista perquè és una qüestió de temps que caiga el règim del PP i que comencem a deixar, esperem que ara les coses estan millor.
Veurem com segueix tot plegat. Clar, ara comentaves el tema de mitjans de comunicació, la desaparició de Canal 9 ha estat... Vaja, ja no només pel País Valencià, ja t'ho dic com a professional dels mitjans de comunicació que sóc, ha estat un cop molt dur per la societat en general, perquè ara com es pot refer un país d'una desfeta com aquesta?
Bé, la veritat és que aquest tema té un calat molt gran, perquè, com te deia abans, des de l'any 89, des del 9 d'octubre del 89, que va néixer Canal 9, el model de la televisió i de la ràdio ha sigut el mateix, no? Un gabinet de premsa del partit que governava, el PSOE des del 89 hasta el 95 i el PP des del 95 hasta el 2014, i cada volta que entrava un governant nou del mateix partit, no?, posava uns treballadors al seu servei, no? És a dir, l'ERMA posava els seus. Ximo Puig, de fet, que és l'actual secretari del Partit Socialista del País Valencià, era un dels que estava dels comissaris polítics que li corresponia fer de cadena de corretge, no?, de transmissió entre la Generalitat Valenciana i Canal 9, i ara mateix és el candidat a fer el canvi de progrés, com si diguem. I després, quan entra Zaplana, quan entra Camps, quan entra José Olivas, van posar els seus treballadors. Al final, ha dit, clar, perquè no n'hi ha unes oposicions com calia, va fer que aquest monstre que arriba a tindre 1.800 treballadors fos impossible de mantenir-se econòmicament, sobretot damunt per les polítiques que feien. És a dir, no se feia pràcticament treball de proximitat, i tot eren compres de favors a amics, no?, empreses amigues, empreses madrilenyes que feien programes de debat que tocaven temes estatals, però que es podrien veure en qualsevol altre programa, en qualsevol altra cadena, i per tant no era competitiva. És a dir, un 5,4% d'audiència de mitjana que van tindre els últims 15 anys, això és insostenible amb 1.800 treballadors que cobraven un salari molt... molt bon, no? Un salari que feia que fos econòmicament inviable un mitjà de comunicació. Ara, evidentment que és el nostre dret, i està en l'Estatut de l'Autonomia del País Valencià, que hem de tenir un mitjà propi que expliqui les coses en la nostra llengua i que ens expliqui les coses que ens afecten més íntimament, no?, les de quilòmetres, però com deia abans. Doncs això suposa que en un hipotètic canvi de progrés el que haurem de fer és començar a construir-la de zero. Ha caigut un mitjà que havia estat nefastament gestionat a nivell econòmic i a nivell polític. Ara correspon fer-ho des de zero, jo crec que d'una altra manera molt diferent, no? En el que els periodistes tinguin una independència informativa, no hagin de passar per un filtre polític, i sobretot que se sàpiga per el que es fa, no? És a dir, no és per fer negoci, els amics dels polítics, no és per fer un mitjà que estigui al servei dels valencians i les valencianes.
Pau, passem de València i anem una mica cap al nord, arribem a Catalunya. Volia preguntar com estàs vivint el procés sobiranista de Catalunya.
Doncs la veritat és que molt il·lusionat, perquè veig que hi ha moltíssimes ganes, moltíssimes il·lusions en el carrer i que, com dèiem abans, és un procés molt en positiu, que està sumant moltes lleialtats, no? Moltes fidelitats. Jo m'agrada veure quan anem a tocar a l'estranger i tal, sempre es pregunten, perquè és un tema que crea molta, no, molta expectativa, i la veritat és que quan et parles amb gent de fora, et diuen que és una cosa molt, molt bonica la que estem fent, perquè no hi ha violència per mig, sinó que en realitat és una qüestió reivindicativa, però molt en positiu, no? I des del País Valencià es veu, doncs això, hi ha un anticatalanisme a la resta de l'estat espanyol molt fort, i evidentment això no és còmode, ho vam veure l'altre dia al Congrés dels Diputats, que és molt complicat parlar contra una paret, no? Però al mateix temps veus que la gent en Catalunya cada volta és més conscient que parlar contra una paret no és fructífer i, per tant, fem via i tirem cap avant, no?
Pau, ara arribes aquí a Sant Cugat, en aquest concert al Terra Dolça d'aquí de la nostra ciutat, de Sant Cugat, però portes un temps que déu-n'hi-do amb la gira, els concerts que estàs oferint, perquè portes viatjant arreu del món uns quants anys. Si no vaig errat, et queda per visitar l'Àsia i Oceania i ja ho tens cobert al món, no?
Sí, la veritat és que no ens podem queixar, perquè la veritat és que hem tingut prou concerts fora de l'estat espanyol i a més, són concerts molt, molt gratificants per a l'artista, perquè veus les coses des d'una altra perspectiva completament, no? És a dir, moltes vegades també hi ha aquest discurs de flagel·lació que et deia de la cultura, no? No tenim un estat, per tant la nostra cultura no és competitiva de cara a l'estranger, però tu quan vas veus que no és així, que realment és una qüestió molt senzilla. Si nosaltres escoltem música en anglès, que evidentment entenem l'anglès, però fins a un cert punt, no? I hi ha coses que ens perdem, però seguim escoltant les cançons que ens agraden, doncs si fas el procés invertit és el mateix. I un alemany escolta una cançó en català i evidentment no entén el que n'hi ha, però estem parlant de material sensible, d'emocions, i per tant li agrada si està ben fet i si li arriba, i això és el que passa quan estàs en un concert en Alemanya o en Suïssa o en Itàlia o on siga, no? I veus que hi ha una interacció, que el públic respon. Jo també em preocupo un poc de fer les introduccions de les cançons en la llengua del país, me treballo un poquet amb ajuda d'algun traductor, o si realment jo conec la llengua, i al final el que has de fer és servir al públic i arribar al públic. És un concert molt paregut al que faria, al País Valencià o a Catalunya, no? I la veritat és que això ens ha de demostrar que si que realment l'única opció que tenim és ser al públic de fora, no? Si li expliques els problemes que estem patint així, si li expliques les causes que tenim, si li expliques les coses que han passat, la història recent i del País Valencià, sobretot perquè és el que jo conec més i que més tracta les meves cançons, doncs la gent al final la canvia la seva opinió sobre les coses. És molt curiós si agafarem els alemanys que venen a Benidorm a passar l'estiu i es preguntaràs què és el que ha passat en aquest país, no tindrien ni idea. En canvi, tu vas allà a Alemanya i li expliques qüestions com el que et deia, no? Com les retallades en educació, en sanitat, o els mitjans de comunicació que estan comptant sempre la mateixa mentida quotidiana, i diuen, hòstia, doncs és que es pareix molt el que ens passa així a Alemanya. I hi ha una interacció i això sempre és productiu.
I tant. Escolta, doncs, Pau, ja ho sabeu, Pau Alabajos aquest dissabte al Terra Dolça a les 10 de la nit, nou disc de Pau Alabajos després de l'estiu, començarà a gravar l'estiu, per tant esperarem una miqueta encara que arribi. Serà amb el Toni Xuclà a la producció un altre cop?
No ho sabem encara, estem encara acabant les cançons. Quan ja s'acabés ja començarem a veure però on tirem.
Doncs esperarem, Pau, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, un plaer parlar amb tu.
Un plaer per vosaltres, una abraçada. Nostres vides volarem cadascú pel seu costat. Tractarem de mirar sempre avant i no deixarem que la por ens doni.
sentim aquesta Una nit a Berlín, un dels temes que esperem que soni al Terra Dolça demà amb el Pau Alabajos.
Necessites, vine a buscar-me, queden els moments que vàrem compartir, queda la franquesa i la complicitat. Un record meravellós de tot el temps que hem conviscut. Hem sigut inseparables per molts anys. Tanmateix ens destrossem sense cap contemplació, ara que hem perdut les ganes de lluitar. Mirarem de refer les nostres vides, volarem cadascú pel seu costat. Tractarem de mirar sempre avant, no deixarem que la por ens domine. Queda l'amistat, pots comptar amb mi per al que necessites. Vine a buscar-me, queden els moments que vàrem compartir. Queda la franquesa i la complicitat, queda l'amistat. Pots comptar amb mi per al que necessites. Vine a buscar-me, queden els moments que vàrem compartir. Queda la franquesa i la complicitat.